També una treballadora de la formació en relació amb els pagaments en efectiu d'Avalos i Coldo.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12:05. Benvinguts, bon dia. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'Ajuntament de Santa Margalida perquè, entre molts altres edificis, acaben de protegir Can Barri. A volta no vos sonarà Can Barri, però si vos deim que és el xalet que se va ordenar fer el gran compositor de guanyador d'Oscars, John Barry, el compositor de Memòries d'Àfrica, Ballant en Llops, King Kong o Un home no anat cavall, la majoria de les bandes sonores de James Bond, ja segurament la cosa que envia. John Barry passava molt d'estius a Can Picafort i se va fer construir una casa que malauradament no va veure acabada i no va poder gaudir mai perquè va morir abans de finalitzar. Després de molt d'anys d'estar una mica abandonada, l'Ajuntament de Santa Margarida, juntament amb un caramull d'altres edificis, com el quarter de la Guàrdia Civil, la Creu d'en Verdal, els ha protegit dins del seu catàleg municipal. Per això volem pegar un vot a la vila i parlar amb l'Ajuntament per segurament que se faran tots aquests edificis. Després visitarà els nostres estudis en Climent Picornell, geògraf, escriptor, un home molt sabut, però que darrerament destaca per els seus 5 darrers llibres. El darrer se titula Paisatges minvants, dedicats en aquella Mallorca que ja per ventura ja no existeix i que molts enyoran. Amb ell parlarem de la realitat de Mallorca avui en dia i d'aquesta que recordam, els que estan més a prop dels 60, els que estan més a prop dels 70 i fins i tot els que estan a prop dels 40, que en 20 o 30 o 40 anys hem vist com han mudat tant la nostra illa. I per acabar parlarem de manies. Ho farem amb Maria Antònia Esquines, que la seva secció Mallorca Jove mos parlarà de les manies que tenen avui en dia els que vintagen, els que tenen 20 i busques d'anys, els que quarantagen, la generació X, com és un servidor, les manies que tenien les nostres padrines. Cada generació té les seves pròpies manies. D'això parlarem al final del programa, perquè és molt curiós, ja veureu. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Ella tenia una granja a Àfrica, a la pel·lícula Memòries d'Àfrica, i d'aquí parlant tenia una casa a Santa Margalida, podríem fer el paral·lelisme. L'Ajuntament de Santa Margalida, de fet, ha ampliat el seu catàleg municipal de patrimoni, incorporant una vintena de nous béns distribuïts pel terme. Un dels edificis inclosos de la casa, que en els anys 60 se va fer construir el cèlebre compositor britànic John Barry. Aquí estem escoltant. Jo John Barry va fer més de 80 bandes sonores per cinema i televisió. Va guanyar un caramull d'Oscars. No va arribar a viure-hi, a Can Barry, com li diuen a la vila, però ara estarà en el catàleg municipal de nivell de producció A2, en reconeixement tant en el seu valor arquitectònic, perquè la veritat és que és molt maca, no els hi van estar fa anys, com la vinculació cultural a la figura del músic. Saludem el Valle de Santa Margalida. Martí Torres, bon dia, com esteu?
Molt bon dia a tots els oients d'IB3 Ràdio. Bon dia a tots.
Posa la pell de gallina a pensar que l'autor d'aquesta meravella era pràcticament vilero. No? És un poquet...
No sé si poden dir això, però sí que poden dir que durant més d'una dècada va tenir relació amb Santa Margalida amb John Barry.
Sí, perquè ell anava a Can Picafort. Això sí que se sap, que per Can Picafort ell anava, qui sap si se li va acudir qualque vegada una d'aquestes melodies per allà, i damunt un turó, crec que està damunt un turó, perquè jo hi vaig estar fa molt d'anys, va triar aquí, jo crec que des de Can Barry, des de sa casa, se'n va un poquet la mà, no? Vaig equivocat o no?
Així és, des de sa casa d'en John Barry, de Can Barry, té vistes a la mà, se veu Can Picafort. Per fer un poquet de memòria, situem-nos en el tema amb sí. En John Barry, podríem dir que en John Barry, a principis dels anys 60, venia a passar temporades a Santa Margalida, a lo que és actualment la capella, i que abans també ja existia, i que actualment també existeix i està obert, diguem, com un agroturisme. Jo diria que d'allà se va inspirar en voler adquirir un terreny a Santa Margalida per fer-hi una casa, perquè la casa d'en John Barry en aquesta, a la capella, està molt a prop, a 500 metres.
Ah,
i ell venia aquí a passar estius i aquí, a la capella, en els anys 60, hi venien personatges bastant importants del món de cinema a nivell mundial. I pensam que d'aquestes estades a Santa Margalida, a la capella, va pensar adquirir un terreny per després realitzar una casa que, com tot sabeu, mai va arribar en el seu final.
Ell va morir l'any 2011, però no sé si les obres van acabar abans, perquè jo quan hi vaig estar estava a mig acabar, no? No està acabada del
sí,
tot.
És a dir, aquestes obres tenen llicència, sempre xerrant de fetges aproximades, any en banda, any enrere, tenen llicència d'obra aproximadament l'any 74. És a dir, a Santa Margalida, pràcticament tota la gent que té entre 50 i 52 anys, que per exemple també és el meu cas, sempre han vist aquest edifici d'en John Barry.
Ah.
I sempre l'han vist igual. I també se diu que la darrera vegada que en John Barry va venir a Santa Margalida va ser l'any 2005. I quan va veure la situació d'aquesta edificació, que no poden dir que està en ruïnes, perquè no està en ruïnes.
No, en ruïnes no.
No està, l'estructura s'aguanta bastant bé i tota la tapiqueria interior també, aquí ell se va desenganar d'aquesta situació. Això és el que poden dir, perquè és el que se diu pel poble. I una vegada dit això, l'Ajuntament de Santa Margalida té l'aprovació, perquè jo crec que per si entrem a xerrar dels temes de la catalogació de la casa d'en John Barry, jo crec que hem de remuntar a l'any 2016, que Santa Margalida va fer la seva primera aprovació del catàleg de patrimoni. El catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Santa Margalida aproximadament té catalogats un 350 béns. D'aquests 350 béns, arquitectura civil, arquitectura militar, religiosa, béns industrials, etnològics, jaciments arqueològics, etc, etc. I com el catàleg de patrimoni no és un document estàtic, durant aquests anys s'ha anat recopilant diferent informació, tant de particulars com de tècnics, com el mateix tècnic de patrimoni, i per això l'altre dia vàrem tornar a fer una altra provisió definitiva del catàleg de patrimoni, on s'hi varen incloure una vintena de béns, entre els quals la casa d'en John Barry. Així ja mos situam el que és un poquet el catàleg de patrimoni d'un ajuntament.
Hem de recordar que John Barry va fer, a banda de Ballant en Llops, Memòries d'Àfrica o King Kong, va fer pràcticament la totalitat de les bandes sonores de James Bond, com per exemple 007 contra el Doctor No, des de Rússia, amb Amo, Goldfinger, Només se viu dues vegades, You Only Live Twice, també els Diamants són per sempre, Moonraker, Panorama per matar, i òbviament el tema principal de James Bond. És a dir, estan parlant d'una de les figures més importants de la història de les bandes sonores. Valdetorres, ara què se faran tots aquests edificis protegits? Perquè protegir, d'acord, és una cosa, però se restauraran? Ho dic perquè també hi ha cases senyorials de Can Picafort, de dins la vila, hi ha l'escola de música, el quartet de la Guàrdia Civil, la Creu d'en Verdal, la Font d'Enfermania, les escorxes... Tot això, una vegada protegit, ara què passa? S'intervé o simplement se protegeix?
Sí, és a dir, se protegeix, però també s'hi pot intervenir. Hem de pensar que en els béns catalogats hi béns municipals i béns de propietat privada. Hi ha diferents tipus i nivells de protecció, integral, parcial, ambiental, etc. És a dir, aquests béns sempre se deixa la possibilitat de poder-los mantenir. És a dir, segons quines vivendes, per exemple, a Can Picafort, no se pot créixer el volum, però sí se pot fer una intervenció integral interior. També a Santa Margalida tenim en els catàlegs les façanes anterior a 1900. És a dir, se pot fer una rehabilitació integral de la vivenda, però sí s'ha de seguir mantenint la tipologia d'aquestes façanes, és a dir, obertures de finestres, gaunises, etc. I tot el que fa referència a béns municipals, que la gran majoria o part d'ells també són béns prehistòrics de jaciments, aquí l'Ajuntament de Santa Margalida hi fa intervencions per mantenir el seu bon estat. I hem de pensar que la gran majoria d'aquestes intervencions primer han de passar pel Consell perquè tinguin el seu vistiplau, per donar després la llicència municipal d'obres.
I ara ja, parlant d'un futur i com a friqui de cinema, vostè creu que qualque dia la casa d'en Joan Barri se podrà visitar? És que a mi me faria molta, no sé, com molta il·lusió.
Jo puc donar
seria un atractiu pel poble.
El meu punt de vista personal.
Sí.
És a dir, el meu punt de vista personal és que la casa d'en Joan Barri possiblement fa aproximadament uns 50 anys que està així com està.
Sí,
és a dir,
sí.
Tothom té molt clar aquesta visualització de la casa d'en Joan Barri. És a dir, a Santa Margalida, fora aquesta casa d'en Joan Barri, podríem dir que perd un poc del seu sentiment i de la seva història.
Sí, sí, sí.
És a dir, ara xerra en Martí com un ciutadà
sí,
més.
Sí,
ja,
sí,
ja no
sí,
com a baula, perquè
sí,
després sí, haurem d'entrar en temes urbanístics i això ha durat el seu camí.
Clar.
Però Santa Margalida, aquesta vivenda, aquesta mansió dels seus moments, perquè hem de pensar que l'any 74 això era una mansió, actualment ens trobant en xalets de la mateixa no tipologia, perquè hem de pensar que possiblement tingui una tipologia que se fa als anys 60-70 a Califòrnia, però sí de la mateixa magnitud. Avui en dia sí, en els anys 70 no n'hi havia tants, per no dir cap. És a dir, seria una llàstima no poder arribar a la culminació d'aquesta vivenda, sempre xerrant amb un centre d'interpretació obert a tots
Exacte.
Els ciutadans,
Exacte.
Perquè coneguessin un poc més, o de més a prop, tot el que ha estat en Joan Barri i poder tenir això a Santa Margalida és un punt més per al nostre municipi i per al nostre poble. Això ho diu en Martí com a ciutadà. En Martí com a bala hauran de seguir les normatives existents i a veure mam si també poden arribar a la mateixa culminació.
Jo hi aniria a veure-la i després a dir en Can Picafort. Valda, jo, què vol que li digui? És un atractiu que no és sol i platja, és un atractiu cultural. Tu li dius ara a un estranger que aquí hi havia una casa que va pertànyer en aquest compositor, i és un atractiu cultural, no és un atractiu d'aquests... ja que volen diversificar i volem... No sé, jo aniria, jo la visitaria, jo la visitaria i després m'aniria a Can Picafort a dinar. Jo ho veig així.
És un atractiu cultural, com molt bé has dit, diversificar.
Exacte.
No és tot sol i playa com tenim a Can Picafort, i afegiré, pels pobles d'interiors, crec que aquestes coses s'han d'incentivar, s'han de mirar de promocionar. Perquè és una manera, com tu has dit, de poder desestacionalitzar i dur el turisme en els pobles interiors de Mallorca. Ara estem xerrant de Santa Margalida, però situacions com aquestes o per escudes, segur que arreu de Mallorca n'hi ha altres.
Tant de bo sigui cert que un bon futur... No sé, a mi em faria molta il·lusió. Quan hi vaig anar i vaig dir, oh, quina... passada, vaig dir, aquí que he viscut en John Barry i, bueno, ara he començat el camí, però tenint a sa casa. Valda Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per protegir, perquè ja ho hem dit, cases, altres cases senyorials de Can Picafort, cases que tenen més de 100 anys, l'escola de música de l'antic quartet de la Guàrdia Civil, la Creu d'en Verdal, la Font d'en Femenina, o les estructures romanes de les escorxes també han quedat protegides, però com que a nosaltres ens agrada molt la música i el cinema, ens hem fixat amb aquest tema. Valda, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia i a la vostra disposició, bon dia.
Perquè vegeu, el gran que era en John Barry, abans d'anar a publicitat, escoltam Born Free, Nascuda Lliure, una pel·lícula meravellosa sobre una lleona. La vols recomanar, Born Free, mireu. Born Free and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Stay free when no walls divide you. As a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're
les ràdios Dial.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioak.com.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, i avui una radiografia mallorquina que ens serveix per conversar una estona amb qui segur ens podrà dir moltes coses sobre com som Mallorquins i mallorquines, Joan.
Ah, sí, Jaume, és el que ens agrada fer sempre en aquesta radiografia mallorquina que aplicam cada dia. I avui hem de dir que estem molt contents, perquè conversarem amb una persona que presenta nou llibre, Paisatges minvants, el qual serveix per posar punt i final, ell mos ho confirmarà, al cicle literari que ha dedicat durant més d'una dècada a la mal anomenada Mallorca Profunda, perquè avui rebem a l'escriptor i geògraf Climent Picornell.
El meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn. Quan s'afeitava s'untava de colònia, encara l'ensum d'aquí on som. Torrava d'una antiga d'un tascaliu i l'estrampava amb un pot de gret. Exactes on encara hi tropes quatre anys, els em avança allà.
Amb els ànims per de fons i aquest bromel i bessons que sona, hem de dir que avui no passa tant, però en Jaume Noguera, un gran fan de
Ànims per Rec, sí.
Jo mateix, un gran fan de Ànims per Rec, però aquí tenim aquí en nosaltres és encara més fan que nosaltres d'Ànims per Rec.
Hombre, me toca, no?
Perquè és en Climent Picornell. Climent, com estàs? Toca.
Moltes gràcies. Bon dia, estic molt bé.
Te toca, sí. Perquè hi tens cosa, tu, per mi, amb Ànims per
Rec. El meu fill Julià és el que composa les lletres i les cançons d'Ànims per Rec. Sí,
i
sí,
aquest
sí.
Predic...
Aquest predic era mon pare.
Era ton pare.
Era un pare.
És una cançó dedicada a ton pare.
Sí, sí, sí.
Brumel
sí,
i bessons.
Sí.
Quina meravella.
Com si el ves ara. No. I, a més de fer això, mon pare el que feia era... feia una cosa molt bona, que era domàtiques torrades, i llavors torrava dues arengades, els estrenyia una porta amb paper d'estrassa i els esfilagassava dins aquella domàtica torrada, i això era... Era un menjar de déus. I troc que en Julià el retrata molt bé en aquesta cançó.
Preciosa.
Sí.
Climent, i d'altre, pot començar per aquí, perquè encara en queden de bessons i de qualque Colònia Brumel per pobles de Mallorca.
Sí, en queden. Vull dir, jo sempre dic, vull dir que encara que jo sigui un nostàlgic i que el títol del llibre que ara vosaltres teniu en sermans, que els paisatges minvants implica això, vull dir que anant perdent paisatges humans i paisatges físics o paisatges naturals, encara queda. Vull dir, si un se passeja per fora... De tota manera, jo crec, vull dir, que el que ha canviat menys són els paisatges naturals. Quan vos passejau encara hi ha sembrats, encara hi ha garbes, aquelles garbotes redones, encara que siguin garbes diferents a les d'abans. Jo crec que el que ha canviat més són els paisatges humans d'aquestes contrades interiors dels pobles que eren un temps això que els panecillos, els ciutadans viuen Mallorca Profunda, vull dir, no saben molt bé què és, m'entens? Perquè se pensen que tots anem encara en calçons amb bufes i berenant de camallot cada dematí, vull dir, no, vull dir, aquests països, ja és com per tot, eh? L'altre dia m'ho demanava qualcú i m'ho deia, i vosaltres a Sant Joan, i a Sant Joan, aquest que reparteixen per internet, Amazon i tal, és que n'hi ha que apareixen mosques, m'entens? I
ara un de Palma, un llonguet, et diria, on teniu d'internet a Sant Joan?
I de fibra òptica.
Però encara existeix aquest desconeixement de Palma?
Jo crec que és volgut. I, a més, vull dir, de qualque manera, Conrad, sobretot per les guies turístiques i fins i tot pels propis ajuntaments, és a dir, en el Pla, la comunitat del Pla, ara està fent una espècie d'estudi, de macroestudi, que els van donar 3 milions d'euros per fer-ho, sobre com ha de ser el turisme que vol rebre. I clar, aleshores tornen picada amb un sacabota d'estòpits de sempre, no? I estòpits de sempre, evidentment, ja no existeixen. Vull dir, jo posava l'exemple l'altre dia d'una dona, Madame Maria Tella, que me deia, Climent, jo veig un caràcter pel poble que no m'agraden gens. No. Diu, jo és de Sant Joan, per molt dolents que siguin, no me fan gent de por. Diu, però els estens, diu, tots me fan por. I diu, no conec ningú. Diu, aquest que passa sí que el conec. Diu, si no fos tan ric, seria més beneit del poble. I llavors diu, i és dia dels morts, me'n vaig al cementeri con a tothom. Exacte. I havia, en canvi, quan va passar pel poble, no conen ningú. Sí. Clar, aleshores, això és una manera molt enginyosa d'explicar que les coses canvien, eh? I es canvien molt aviat, a més.
Els que no són dels pobles són els que no saluden, no?
És que
bon dia! No saluden. Una pena.
I, Climent, si poguéssim ajudar en aquest estudi que s'ha de fer d'estipus de turisme en esplà, ja que veiem que, per exemple, a mitjorn, ja sabem com és aquest turisme, sí, llevant, tres quarts, sí, del mateix. Tramuntana també, sí, no tant, que aquest turisme. Si el poguéssim redissenyar en esplà, si féssim una proposta innovadora del turisme, com hauria de ser aquest turisme d'esplà?
Mira, jo la veritat avui és que crec que no fa falta que se faci això. Jo crec que turisme en esplà ja n'hi ha molt. Mira, en el tema del turisme residencial, dels habitatges turístics, no?, que n'hi ha molts, molts. És a dir, jo crec que si ara que facis Porreres, per posar un exemple, i comptassis els habitatges turístics i el número de places que hi caben, és com si haguessin fet dos hotels. Tu multiplica 14 municipis per un o dos hotels, i aleshores, no, jo no estic en compte d'aquest tipus de turisme. Jo crec, vull dir, que és una forma de que el turisme, de qualque manera, ha servit per socialitzar un poc el guany, no? Vull dir, que no vagi tot en mans dels hotelers. Tu fixa't que el senyor Escarrer, cada pic que surt, diu, la culpa de tot la té el turisme residencial turístic, no? Bueno, jo estic d'acord en que els pisos turístics a dins Palma, vull dir, sí que són una pesta, vull dir, perquè de qualque manera col·laboren en aquesta manca d'habitatge, en aquest encariment de lloguers, però no... I, per tant, vull dir, vist la quantitat de turistes, ciclistes que hi ha pel pla i la gent, els turistes que lloguen un cotxe, jo crec que ja no fa falta que toquem res més, no? Vull dir, amb això jo crec que ja n'hi ha prou, no? Uh-huh. I sobretot, cadascú en el seu redol que col·labori en que el que hi ha i se mantengui, no? I encara que no creguem en moltes de coses. Jo som molt partidari d'una dita que va dir en Salvador Dalí, no?, que un dia anava a missa i li van dir, vostè és creient? Diu, no, jo creient no, però practicant sí. I aleshores haurem de ser practicants de moltes de coses en les quals ja no creiem. En els balls, en les festes de poble, en les feines, en el sembrat, vull dir, qui són els pagesos actualment? Vull dir, els pagesos, pagesos en queden molt pocs, no? Però això que els anglesos diuen hobby farmers, aquests pagesos que ho són per hobby, aquesta gent que té una feina i s'hora baixa van al bus i, clar, i aleshores la cosa canvia, però queda encara aquesta ombra de lo que va ser, no?, que ja no tornarà. I jo m'ho puc permetre el luxe de ser nostàlgic, que dic que no... I ho som, sí. I és llibre, ves? El llibre és un llibre nostàlgic, però és un llibre realista, no? I vull dir que no és un llibre ni de sociologia, ni de geografia, ni d'història. Vull dir, és un llibre que conta historietes, no? Conta històries, són petits finestrons, no? Però qualcunes d'elles, qualcuna d'aquestes historietes, vull dir, bueno, són vertaders tractats. Ara vos conto una anècdota, un tractat de demografia. L'altre dia era mestre Antoni Pellusco. Passava una tropa de ciutadans magrebins, no?, amb molt de nins, no? I un nin va fer una cucaravella davant nosaltres i, bueno, perquè són gent, són els joves i són alegres i tal, diu, està fet de nosaltres, me va dir. Diu, mira, jo t'explicaré què passa. Mon pare era germà de 10. Jo vaig a ser germà de 3. La meva filla, que només n'he tingut una, diu que no vol tenir infants. Diu, i saps amb qui viu? Amb un moix i l'ha sanat. Clar, això és una teoria de la demografia dels pobles d'interior. Però brutal, és d'una sabidoria. Vull dir, clar, i aleshores, jo dic, el llibre té una segona lectura, sí, té una lectura entre línies, que és aquesta, no? Però entre l'anècdota i la categoria, a vegades hi ha molt poc recorregut.
Aquí l'atenció, amb aquests i altres llibres, no? També, jo crec que forma part de la vostra generació, que hi ha una coincidència en les generacions més joves, com, per exemple, la generació millennial, que és el que has dit, aquesta certa nostàlgia, no? Perquè, per exemple, la generació millennial se la defineix sobretot per aquesta nostàlgia, per recuperar les músiques d'aquells anys 90, els seus hobbies, tot... M'acrida l'atenció que en la vostra generació també hi ha evidentment els elements són molt diferents, però també hi ha aquella nostàlgia de qualsevol manera.
Jo, en els homes vells que he entrevistat, no n'hi ha ni un que vulgui tornar enrere, però ni un, perquè varen viure unes condicions realment molt gravoses de pobres, era estent de l'emigració de mallorquins cap a Sud-amèrica, la gent era pobra, jornalers, gent que tenia poca terra, roters, no? I en canvi, nosaltres, que ja varen viure la sortida del franquisme, no? I, clar, mos poden permetre el luxe de ser nostàlgics, no? I de dir, és que jo... Aquelles rotlades a la fresca, no? I, que eren 20 persones, i la gent pelava meles comunitàriament, sí. Això s'ha acabat, vull dir, rotlades a la fresca en el meu poble en queden 3 o 4, m'entens? Vull dir, ja no n'hi ha, no? Vull dir, i ara, jo que els he viscut des de nin, vull dir, bueno, tenc el dret d'enyorar-me d'aquell moment, no? Vull dir, perquè vaig a ser molt feliç, no? Vaig a ser molt feliç i les úniques distraccions eren que la gent contava coverbos, de que passava un avió i el miraven, de que hi havia dos dragons a un cap de cantó, sí. I els anàvem a mirar, i passaven molt poques coses, no? No hi havia televisió, no hi havia telèfons mòbils, no? Clar, enyorar-se d'aquestes coses és lícit, però ningú vol que tornin, no? Vull dir, ni crec que tampoc puguin ser així. I la gent, jo crec que és realista i se pot permetre el luxe, sobretot, d'enyorar-se, per què no?
Tu ara que parlaves de si coneixes la gent o no, conta-mos, perquè clar, dins Sant Joan hi ha hagut molta gent que en Dolbes que ha vengut i ha comprat cases dins el poble, no?
Sí.
Conta-mos, en les paraules que puguis, una anècdota que me vas contar fora de micròfon un parell d'anys a la tele, quan l'home Joan Costitxe va haver de sortir a dir aturar a un matrimoni. Conta-mos-ho, que és boníssima. Que és boníssima. Hi havia un matrimoni estranger que havien comprat una...
Una casa ben davant que seva.
Exacte.
Sí, ben davant
que
seva.
I què va passar?
I se devien pensar que eren això, que eren a la Mallorca profunda i que podien fer i el vespre ho feien a damunt del terrat. I i l'amo Antoni va sortir i va dir ja està bé aquí, ja, hombre,
com si tornaves a vestir.
Aquells se pensaven que eren a dins una Arcàdia feliç, sí. M'entens? I hi havia gent que havia de dormir perquè l'endemà també havia d'anar a fer feina. Aquests mals entesos, vull dir, són realment...
Com diuen els ànimos per res, que i no passeu pena pels qui són d'allà,
sí.
Només són genteta.
Sí.
Veniu en
el pla,
no?
Veniu en el pla, vull dir que pràcticament està... Això és el que jo vols dir, no? Vull dir que això és un de les coses que han canviat més, no? Vull dir, aquests paisatges humans, no? Entre els magrebins que fan feina a la terra, entre els sud-americans que se'n cuiden dels nostres vells, entre els alemans que han comprat... clar, vull dir, ha generat una cosa, vull dir, on el mestissatge... No vos cregueu que és tan important. Vull dir, se mescladissa, no? Vull dir, cadascú és com oli i aigua, no? Vull dir, encara que hi hagi molts de col·lectius, no? Vull dir, hi ha mestissatge, eh? I de fet, vos contaré ara un mestissatge, no? Vull dir, que el me va contar, jo poso aquí, que el me va contar l'amo en Guillem Raya, però ara que ja és mort, vos puc dir que era en Guillem Frontera, un escritor que era molt amic meu, i me va contar el mestissatge de la seva filla. La seva filla s'havia de casar amb un negre. I sa mare tenia 92 anys, no? I diu, jo, qualque dia, li he de dir. I fins que un dia hi va anar i li va dir, mo mare, n'ha tenit sa casa. I sa mare li va dir, que estic de contenta. Diu, però el negre. Diu, i mo mare va estar... a lo millor 2 o 3 minuts sense dir res. I jo, una pena.
Clar.
I llavors, cap de 3 minuts, me diu, però, negre, negre. I jo li vaig dir, no, que fan llet. I diu, això és molt diferent. Li faré un bon regal, conyo. I no és senzill aquest creuament.
Que vols, una senyora de 90
aquesta
anys.
Aquesta mesclisa. Clar, i tal, no? I se varen casar i ja tenen un fill, en Martí, que és una preciositat, i tal, no? I, tots aquests processos són processos, vull dir, que com a qualsevol altra banda, no? Vull dir, passen, tenen les seves dificultats i fi meu, i així anar.
Fa 50 anys, a l'Enguien de Fac, li va passar això.
Sí, saps que és molt famós aquesta anècdota.
El gai d'Enguien de Fac era dinant i xerrava amb mallorquí, Enguien, perquè va créixer a Manacor i sa madona se li va acostar i el mirava i quan el sentit dir, ara si no ho hagués sentit xerrar amb mallorquí hagués jurat que era un negre. Simplement xerrava amb mallorquí, xerrava amb mallorquí, i com que xerrava amb mallorquí ja no era negre,
ja era d'una altra banda.
Era increïble, increïble.
Climent, jo crec que molt lligat el que has explicat m'ha quedat d'atenció una frase que has dit en algunes entrevistes que diu: el meu poble va començar a esborrar-se sense fer gaire renou i ara ha estat substituït per una altra cosa que, malgrat tot, encara reconec.
Efectivament. Dic, jo crec que estic capacitat, vull dir, m'ho he hagut de currar en això, vull dir, perquè hi ha molta de gent, vull dir, que sobretot les generacions més joves, les més jovenetes, no les que tu has parlat, vull dir, de tot això, vull dir, són batalles d'espadrinat, vull dir, ni van ni els interessa. Tot i que t'he de dir, vull dir, que, per exemple, a Sant Joan Bona cuidam de que cadascú en el seu redol, vull dir, les coses no se perdin, no, vull dir, com a mínim continuen vives, no? Però, clar, ja és com per tot, és a dir, la mobilitat, i tots els al·lòs tenen cotxe, no existe, Mallorca és petita, no? Entens? No. Ara bueno, contaré una perquè també hagués a referir de mobilitat, que és un tema que, com sabeu, sobretot la mobilitat pública té molt de problemes en els pobles d'esclar, però la privada en seu cotxe, no? Vull dir, era una dona que me deia, diu, jo no sé què passa, diu, però en Guillem meu, que era el seu fill, diu, quan se'n va sempre va bé, diu, però els accidents sempre els té quan torna. Sempre quan torna. No n'ha tingut mai quan se'n va, m'entén?
Que frisa d'arribar.
Que frisa d'arribar. En Guillem, que era un molt conegut, vi, perquè va tenir un accident i sa mare me diu, li llevaren 13 punts. Diu, et 6 que li varen haver de cosir i et 7 d'escarnet.
També, però aquesta pardaleria mallorquina.
Sí.
També no sé jo no, si...
Aquesta pardaleria mallorquina encara
se conserva.
Jo crec que va, de qualque manera, se va heretant, no?
Vull dir, sí, perquè mira els amics d'en Joan, en Rabassó i en Andreu,
sí,
que...
Sí, no rac, que sí, compra...
Sí, jo crec que se va heretant. Sí. Bueno, conto una pardaleria d'aquesta, i era que un temps hi havia gent que no vivia mai la mà en els pobles,
sí,
encara.
Cert.
Ni de damunt un turó,
cert.
I que no...
Cert.
I el meu predí, que era el saig del poble, a mo mare va dir, avui anirem a veure la mà i veurem ciutat. I se'n van anar a ciutat i li va mostrar la mà i mo mare va quedar embadalida, no? I un ciutadà li va dir, la va veure i va dir, nina, què te pareix? No en teniu de vaciat tan grossos en el vostre poble com aquest? I el meu pare li va dir, diu, sí, diu, i no tenim tampoc tant d'ases per a veure. I, per tant, aquesta pardaleria de pagesa
aquesta.
I tal... I,
molt bona, aquesta.
Jo crec vull dir, que encara se conserva, no? I hi ha aquesta espècie de sabidoria reposada, també,
sí.
Vull dir, de la gent major, entens?
Tant d'ases per veure, molt
sí.
Bona.
L'amo Joan Pallusco l'altre dia me contava que la seva dona li havia pegat... Diu, m'ha dit... jo ja no són jo. Mira quina forma més fantàstica de dir que tenc Alzheimer. No?
Jo ja no són jo.
Jo ja no són jo. I estava molt afectat, no? I ho veia tot negre. I diu, Climent, sa vida és com una escala de galliner. I això va dir, i ara què deus? Diu, sí. Diu, curta i plena de merda.
Que gran.
Hombre, això és enorme.
Però això jo ja no sent jo, és quasi l'orquia, perquè sí, jo ja no soc jo.
Jo ja no soc jo, diu, me va dir, jo ja no soc jo.
No se pot explicar millor.
És guapíssim.
És meravellós.
És una forma de donar-se en compte de que vaig malament.
De que passes a una altra...
Sí, sí.
Quina
sí,
cosa.
Sí.
Mira que igualment, Climent, en tu pot semblar que tens aquesta tendència per aventura, no, a mirar enrere i abans, tot, però una mostra de que en Climent sempre camina per endavant, és a dir, com observador no se queda aturat, ell sempre camina per endavant. És que hi ha una imatge que a mi m'ha quedat molt l'atenció, una foto d'en Climent Picornell demanant un autògraf a Emily Ratajkowski, que és una actriu nord-americana i model que... era Sant Joan, perquè va passar a la seva infantesa per Sant Joan, vacances d'estiu a Sant Joan, i m'ha sorprendre molt aquesta imatge d'un Climent Picornell anant a demanar un autògraf per conèixer aquest fenomen.
Bé, no era exactament un autògraf, li demanava que m'afirmés el seu llibre.
Exacte, sí, tu havies comprat el seu llibre, que era com una biografia.
Emily Ratajkowski, vull dir, és una model famosíssima. Ara fa, la setmana passada, en el desfile de Victoria's Secret, era una de ses models, que lloguen ses models més famoses del món, i ella duia, evidentment, anava amb bragues i sostens, però amb una espècie com a d'ales vermelles a darrere i tal, no? I com ha dit molt ben Joan, son pare i sa mare, juntament amb tres parelles més de nord-americans, eren de San Francisco, se compraren una casa a Sant Joan, no? I per tant, ella va venir a passar molt d'estius, els va passar per Sant Joan, i sempre que és a París o a Roma o tal, i pot, i té un buit, ve Sant Joan i fa una volta, no? És una dona intel·ligent.
Que maco.
És una dona intel·ligent. Té una gran empresa que se diu Inamorata, que ven bàsicament biquinis, no? I per tant ella se retrata de biquinis. Ella sap molt bé que viu del seu cos, sap el que es vendre del seu cos, és una dona progressista, feminista, i va escriure un llibre que se diu My Body. I jo, el meu fill Climent, el meu fill gran, va dir, he vist Emily per a Sant Joan, va, tu, jo llegia el llibre, no? I li vaig dir, m'has de firmar, no? I evidentment me va firmar i no sé qui passava i pam, va fer la foto i la va penjar al seu Instagram. Jo a les meves xarxes socials tenc 4 visites o 5 o 6, no? Em vaig tenir cents de mils quan ella va penjar, perquè era un model que té 20 i pico de milions de seguidors.
Però això reflecteix això, primer, que tu també mires què és el que ve, què és allà nou, què és el que arriba, què és el que tal.
I som un gran aïmador i usador de la intel·ligència artificial. Però dir el que vulgueu, vull dir, però jo l'ús, però moltíssima, i de cada dia l'usaré més, no? El pròxim llibre l'escriuré tot. Ja he escrit, jo faig un article els dissabtes a l'última hora, i en vaig escriure un, li vaig dir a la intel·ligència artificial, escriure un article sobre la soledat de s'escriure, sobre tal, no? I va fer un escrit perfecte, guapíssim, poètic, no? I el vaig publicar. El que passa que llavors al final vaig obrir un parèntesis i vaig dir, escoltau, això no ho he escrit jo, no? I no vos preocupeu, ja he dit al director que no me pagui.
Passona.
Sí.
Passona.
Mira,
jo, Joan, mira jo amb qui me faig fotos.
Amb qui?
Ara que parlàvem de... un dia a la tele vaig coincidir amb en Climent i amb en Pere Nicolau.
Sí.
I guarda aquesta foto com a
que
oh,
bé,
com a oh,
que guapa.
Com a oh, perquè dic, ja els mestres s'han de valorar.
Ai, Déu meu, sí. A una societat tan caïnita
per això.
Com la mallorquina d'antes. Tanta sort que això canvia ara.
Ah, canvia.
Sí.
Perquè antigament...
Sí.
Aquest és el veïnat meu. Això ha canviat ja.
Sí,
ara ja aprovechant que...
Ara aprovechant dels nostres.
Tanta
sobretot
sort.
Les generacions més joves, vull dir, passen gut d'aprovechar dels seus.
Sí. Que
bé.
Ja era hora.
Tanta
sort.
Ja era hora.
I aquí m'entro a tornar. Tant si fa llibre com si no fa llibre.
Sí,
quan vosaltres vulgueu, estic a les vostres ordres.
Recomanant aquests paisatges minvants, aquest tancament.
Sobretot quan en un cas com aquest he venit a hablar de mi llibre, no? Que, per cert, el present demà a Can Alcover, l'Obra Cultural Balear, a les 19 hores, amb dos presentadors de Lutza, una companya vostra, que és de Margalida Mateu, Monto Irera, i amb en Pell Lluís Pol, matemàtic,
també,
divulgador científic
nou,
i tal, i per tant
farem
una presentació que riurem.
I hem de dir que Paisatges Mil Vant du il·lustracions de Vicent Sastre, un altre company nostre, de programa Passejades, que té ara mateix veiem el Molí d'en Xina, que és una verdadera meravella.
I a la portada, en Vicenç va tenir un torn de cap i no se va recordar de posar-hi un martell. Hi ha una faus, eh?
Sí. A la Bíblia diu que és qui tingui oroes que escolti i qui tingui oix que entengui. Amb això ja estàs tot dit. Hi ha una faus, falta el martell. Climent, un plaer sempre tenir-te i continua escrivint, perquè m'ho agrada molt, molt, molt llegir-te i aprendre. I gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Jaume i Joan. Sou molt amables.
No faltava d'altre, home. Mornem ara un moment a publicitat i d'aquí un instant tornem amb Maria Antònia Esquines, que avui parlarem de les manies generacionals. Quines manies tenies les nostres predines? I un servidor, que sé que a prop de 60, i una lota de 20 anys, com ella. Ara ho veurem. No ho amagueu.
Tres ràdios, història.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate bola granel a 1,69 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,85 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el queso semicurado Torralba al corte a 16,95 euros kilo. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me has interrumpido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Si som a punt de que va i sona Forever Young, esquena Maria Antònia Esquines, amb Mallorca Jove, com estàs?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
Ben, què vos has preparat per avui?
Avui xerrarem de les manies generacionals.
Primer de tot, mam, en quines manies te refereixes? Perquè n'hi ha moltes. Perquè jo, per exemple, tinc mania en el desordre. Si te fixes, ho tinc tot supercol·locat. Ho veus? Ho tinc tot.
Jaume, jo també tinc moltes manies. Combinar el blau marí amb el negre, el rosa amb el vermell, deixar les coses a mitges... però no m'estic referint a aquestes manies.
I no? En què te refereixes?
Em refereix que en aquelles coses que fem sense donar-nos compte, però que si un ho pensa, quan és un adult d'una generació o d'una altra, probablement no ho entendria ni amb un manual d'instruccions.
A què vols dir? Que cada tradició té les seves manies? Just because we get around.
Així és, Jaume, els boomers tenien el no apagueu la televisió que encara no ha acabat el telediari. Els millennials van començar a fer fotografies al menjar i ara nosaltres feim captures de pantalla de tot. Converses, memes, notificacions, fins i tot de quan ens confirmen una cita al metge, són el comodí de mai se sap de forma digital.
I tu, quan dius nosaltres, a què te refereixes?
Clar, jo som la generació Z.
Ah, és que jo som de la generació X. Jo no som boomer. Jo som de la generació X, és a dir, que varen venir després dels boomers.
Quines manies teníeu en aquesta generació?
Bueno, això de fer captures de pantalla jo la tenc ara, però ara. sobretot de jovenets era el tema de la roba, també. Jo dic, quan tu tenies la teva edat, la roba anar a la moda d'aquell moment, la música està a la darrera de la música de no, no has escoltat el darrer disc de Psychedelic Furs o de Skewer o del que fos. No, 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 t'estàs, no serveixes per res, pràcticament
t'insultava. Has actualitzat les tendències, no?
Sí, en aquell temps sí, m'imagino que ara també, no? No
jo ara, si hagués de dir una altra mania més de la meva generació, diria que la gent s'ha basat a xerrar amb emoticones, o sigui, ara ja els hi fa haver-se escriure oc i te posen una maneta per amunt, o si alguna cosa els ha fet molta gràcia, no t'escriuen ja-ja-ja, te posen ser emoticona d'una persona que se xapa de rialles.
Jo també ho faig en això, jo, quan te fa molta gràcia, si és que t'estalvies molt escriure.
Ja, però és que a vegades, Jaume, et pots jugar una mala passada. Mira, te contaré una anècdota. A mi una vegada em van enviar l'emoticona del crani, no? I jo vaig com assustada, dir, però que s'està referint a ara que està passant? I després resulta que m'han explicat el context i se volia referir a que una cosa li havia fet més gràcia, o sigui, tanta gràcia que no li bastava ser emoticona de l'home que s'estava xapant. M'havava de posar la del crani per referir-se a estic mort de riure.
Ah, d'acord.
I tu saps el susto que m'he pegat jo?
Ja, com la primera vegada que m'han enviat a mi LOL, LOL, que és l'Oro Gloss, que era molt de rialles, no? I vaig dir, què és això? Ja. Sí, ja, ja t'entenc. Teniu més manies, per exemple?
Home, jo crec que una altra mania és que, de la qual m'han fet molt amb els meus pares, perquè gairebé no guarden la roba vintage, perquè el que vosaltres dueu en aquella temporada no deixava de ser roba que anava a la moda i tal. Que passa que ara aquesta moda ha tornat
i és de vegades diuen en això fast fashion, pot ser? Bueno, té la seva gràcia, perquè com les modes sempre tornen, sigui de la generació que sigui. Jo, per exemple, quan era jove, em va tornar a la moda dels anys 50, i fins i tot quan a l'època més gòtica jo me posava abrics de mon pare. D'on has tret aquest abric? I dic, és de mon pare. I dius, però com pot ser? I, sí, jo, gabardines de mon pare.
Que...
I mon pare deia, però com te poses això si era per tirar? I dius, no, ara s'estila.
Jo m'hagués encantat recuperar peces de roba de mon pare i mon ara, però... Saps què passa? Que se va perdent, canvis de casa, o fins i tot no vols acumular coses, no? I ara el que realment me fa enfadar és que has de gastar per comprar roba, que és antiga, saps què te vull dir?
Clar,
i què més? Què me dius, Jaume, de la mania de documentar-ho tot? O sigui, en la presència de xarxes socials no poden menjar sense fer una fotografia, no poden viatjar sense gravar un vídeo. És com que si no està dins el meu àlbum de fotos, no ho he fet.
Sí, si no ho penses no ha passat. I el pitjor és que després tens 1.000 vídeos que ocupen espai. Jo això sí que no... En aquesta moda no m'he apuntat. A fer captura de pantalla per si de cas, sí. Però jo això tenc el mòbil molt net. Mira, una mania que tenc. Fer netes mòbil constantment, però no per de fora, que també, de vegades, sinó de caché...
Clar, coses que no necessites.
Arxius temporals ja. I coses d'aquestes. Si no, guarden en el nigull i tira milles.
I xerrant de mòbils, una altra mania que crec que és més vostra, Jaume, sí. És tenir el mòbil en silenci.
Sí, jo sempre el tenc apagat.
O sigui, jo he crit a la meva padrina,
sí.
I és com a... Padrina, per què tens mòbil si el tens en silenci?
Jo sempre el tinc en silenci perquè una vegada me vaig aixecar amb 1.170 missatges de WhatsApp.
Mare meva!
I vaig estar 4 anys sense WhatsApp. El vaig instal·lar. Fins que la meva jefa m'ha dit, per favor, posa-te'l, per fer feina ara fa 5 anys.
Clar.
Que me va dir, per favor, posa-te'l.
Jo t'he de dir que...
1.170 missatges vaig posar, desinstal·lar, pam, i tot eren dois. Tot
jo
t'he
de dir que, és que si puc triar el temps en so, moltes vegades he de posar en silenci i després me fa ràbia perquè no me'n recordo tornar a posar en so, però és que si no és això, que és que perquè tenen mòbil. I no sé si estaràs d'acord amb jo, però considero que totes aquestes manies tenen un punt tendre, no? Tipo, són les nostres petites formes de controlar un món abonear tant de caos, tant de moviment...
Sí, pot ser fer captures en plats, en emoticons o dur roba bé, és la manera de dir som aquí, font part d'això.
El que tu deies en el principi, que bàsicament vols estar present a tot, vols estar actualitzat a totes les tendències, i un poc això al final... Cada generació té les seves bogeries i aquestes són les nostres, ara un parell que hem explicat tant de la generació. Quina ardiqueres?
X Generation.
I Z. I pot ser d'aquí un parell d'anys algú dirà, recordes quan la gent feia stories i els penjava a les xarxes i quedaran com a locos?
Sí, segur. Mira, tot això, al cap de fi, com diu Rosendo Mercado, Maria Antònia, moltes gràcies, són maneres de viure. Salut a tots, maneres de vivir. No pienses que estoy muy triste.